Doncs mira, que avui és el Dia Internacional de l'Advocat. Ja saps que nosaltres cada dilluns està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que és advocat des de Q2 Consultors, per parlar de temes molt variats, que et poden anar molt bé. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres ja. És el primer cap de setmana del mes de febrer. Avui, 3 de febrer. A hores d'ara, doncs, ja devem d'estar per sobre dels 5 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut unes mínimes, doncs, com aquests dies, eh? Entre 3 i 5 sota 0 a Lleida ciutat, 3 sota 0 a Balaguer, a Mollerussa i a les Borges 5 sota 0, Tàrrega 1 sota 0, Cervera 1 i mig sota 0, a Solsona 3 sota 0, Tremp 5 sota 0, a Sort 1 i mig sota 0, a Pont de Suert 7 sota 0, ull que a Pont de Suert han estat 14 hores sota 0, a la Seu d'Urgell 6 sota 0 amb 13 hores de temperatura sota 0 i a Viella 4 sota 0. Nosaltres a Lleida, a hores d'ara, 6 graus i mig. Tot seguit estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per parlar d'això, doncs, d'aquesta previsió, i que ens estan dient que ve molt fred de la setmana vinent. Doncs a veure, quan és molt fred? És molt fred de veritat? Ens quedarem com estem, baixarà una mica més, són les màximes, les mínimes. Bueno, ara ens ho dirà l'Armando Álvarez. També escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Parlarem de cinema, el divendres de cinema, la Laura González. A partir de la una, avui, coneixerem a la Maria Borrell. La Maria Borrell és la candidata de Ciutadans a les properes eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. Avui la coneixerem, doncs, personalment, la seva faceta personal, la seva faceta humana, si vols. Jo crec que al final, evidentment, les propostes polítiques estan molt bé, però conèixer les persones és una cosa que també ens hauria d'agradar i ens hauria d'interessar molt. Doncs avui coneixerem a la Maria Borrell a partir de la 1:10. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja saps que fiquem sobre la taula totes les propostes del cap de setmana, doncs del món de les arts escèniques, dels espectacles, en fi, de cultura, d'exposicions, tot això que sé que t'agrada molt. Benvinguda i benvingut. Estàs en companyia de COPE Lleida, des d'ara fins a les 2 de la tarda. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, Armando, primer, anem per parts, perquè hem de parlar d'unes quantes coses. Primer comencem per avui i el cap de setmana, i després ja en parles a partir de dilluns, que és on diuen que comença a canviar la cosa.
Avui ja portem 14 dies consecutius amb gelades, 13 dies que han deixat gebre al terra, 9 dies consecutius, que aquí la majoria de comarques, exceptuant una zona de la Noguera, nord de la Segarra, sud de l'Urgell, que han tingut boires més persistents, 9 dies consecutius sense núvols, sol tot el dia. Doncs clar, la temperatura, almenys durant la primera hora de la tarda, a les 4, a les 5 de la tarda, s'arriba a 10, 12, 14 graus, fins i tot a les valls del sud, de la cara sud del Pirineu, s'enfilen molt, i durant aquest divendres, dissabte, diumenge, s'enfilaran molt més. Se podran arribar a 16, 17, 18, 19 graus a la Seu d'Urgell, a Sort, fins i tot a Pont de Suert, tota la cara sud. Tenim per davant 3 dies anticiclònics, amb aquestes gelades matinals, boires que ja no duren gaire,
el tema de la boira és el tema que m'està sorprenent més aquest any. Afortunadament,
N'hi ha poca.
Sí.
N'hi ha hagut 5 dies a començaments de gener.
No, i a mig matí ha desaparegut.
Bueno, que el gener de l'any passat tampoc. Jo estic comparant amb l'any passat. L'any passat van tenir 24 dies consecutius de gelades. Ara només portem 14 i tampoc va haver boira. Bueno. De tal manera que el gener de l'any passat va ser el més assolellat de 80 anys. Mira. I el d'enguany ha sigut el cinquè més assolellat.
Veus com no tenim memòria?
Sí.
No tenim memòria.
Ja a vegades cal fer el repassar. Jo ara estic repassant i me quedo assombrat de que va haver un gener, el de 1988, que no va haver cap gelada. I llavors ningú va dir res, perquè les notícies, si s'esbomben, existeixen. I si no es diuen, s'ignoren, però no vol dir que no hagi passat, perquè el registre climàtic sí que queda, no?
Sí, totalment.
És a dir, doncs tenim per davant 3 dies d'una tranquil·litat atmosfèrica ben gran. 8, 10, segons la comarca, hora sota 0, després sol, i tranquil·litat atmosfèrica, vale. Sense vent, sense res. I el,
i després,
el canvi que tant s'ha esbombat, que tant s'ha magnificat de la setmana vinent, pues la previsió que puga dir avui no, potser no tindrà res a veure de la que passarà.
Vale.
Perquè està canviant, els models discrepen molt, hi ha molta discrepància, varien molt, cada 6 hores, cada 12 hi ha un canvi. Ahir a la tarda havia previst molta precipitació a la costa catalana, avui res, tota se va a la valenciana. És a dir, que si cada 6-12 hores no pot retransmetre al gran públic com si fos un partit de futbol. Canvi cada 6 hores, canvi cada 6 hores. Hi ha un canvi que és aire fred en alçada. És a dir, el gran descens de temperatures se notarà en alçada.
Ja.
És a dir, hi ha temperatures previstes per a Viella, per exemple, que és la capital de comarca de més alçada, de 10, 11, 12 sota zero. Però probablement millor la plana de Lleida no baixa tant.
Ja.
És a dir, el que vindrà acompanyada d'un augment dels núvols, i si hi ha més núvols, què passa? Que les màximes no pujaran tant. Fins i tot n'hi ha previsions de que dimecres, dins d'aquesta glopada freda, però no tan freda, pues de Lleida no glaçaria. Vull dir que, cuidado, que cada lloc serà diferent, no?
Doncs...
És a dir, hi ha possibilitat de precipitació, fins i tot al principi semblava neu a cotes baixes, vull dir, el que puga dir avui potser no té res a veure del que puga veure passar la propera setmana. De fet, els mapes d'avui, d'avui matí, donen molta precipitació cap a Castelló, València, Alicant, però si m'estan variant cada 6-12 hores, pues, com comprendràs, d'aquí al dilluns...
No, canvia tot. Dimarts, escolta, dimarts en parlem.
Ens ve algo important, un fred amb possibilitat de precipitacions, però ja veurem on arribarà a ploure, perquè això està canviant contínuament.
Doncs dimarts en parlem, mira, mai millor dit. Armando, que tinguis bon cap de setmana.
De moment a gaudir del cap de setmana, que el temps no farà nosa.
I tant que sí, gràcies.
Bon dia, bona tarda.
Doncs ja ho veieu, que això tot va canviant, i busquem l'actualitat del dia, que també va canviant.
Cope Lleida. Estàs informat.
És cert que tot això el Servei Català de Trànsit no informa de cap anomalia tampoc a la xarxa viària lleidatana, i això són, doncs, bones notícies. Per cert que amb això dels dies mundials que jo et vaig explicant cada dia, clar, els del cap de setmana no els vivim. Cada any es va movent i sí que tard o d'hora en parlarem. Però demà, dia 4, cada any, de fet el 4 de febrer, la OMS dona suport a la Unió Internacional de la Lluita contra el Càncer en la promoció de maneres de disminuir la càrrega mundial del càncer, la prevenció del càncer i l'augment de la qualitat de vida dels pacients amb càncer són temes recurrents. Per això hauràs vist notícies que avui, doncs, se'n parla molt, perquè ha caigut, caurà demà, dissabte. Ja sabeu que la programació dels mitjans de comunicació de dilluns a divendres no té res a veure amb la dels caps de setmana. Tot i que demà se'n parlarà, doncs avui també se'n parla. I, de fet, et puc explicar que el Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha diagnosticat aquest passat any 2022 un total de 1.915 nous casos de càncer, fet que representa un augment del 3,5% respecte a l'any anterior. Els càncers més freqüents són el colorectal, amb una mitjana de 325 nous casos per any, el de mama de 310 casos i el de pulmó de 300. Per tant, aquestes són les xifres. Sembla que hi ha una certa estanquietat a l'augment de casos d'any en any. Sembla que hi ha, és un augment... Tot i això, hi ha hagut un augment d'un 3,5%, però vaja, vull dir que d'això hi hauríem d'estar destinant molts més esforços. Jo als anys 80 això ja ho escoltava, això que t'estic dient, que s'haurien de destinar molts més esforços per curar i erradicar aquesta malaltia o per entendre-la i prevenir-la totalment. Però estem al 2023 i seguim necessitant molta ajuda amb aquesta malaltia, moltíssima. Moltíssima. Parlem de diners. Els pressupostos del govern preveuen ara una inversió de prop de 140 milions d'euros a Ponent, un 33,6% més que l'any passat. El Segarra-Garrigues, la línia de la Pobla, carreteres i millores als hospitals i a l'aeroport seran les partides més altes d'aquests nous pressupostos en el que van arribar un acord a la Generalitat de Catalunya. Això sobre el paper, després a la pràctica... Veurem si s'acaba fent o no s'acaben fent. També t'explico que duen a la Fiscalia un nou cas d'abusos a l'aula de teatre de Lleida que encara no hauria prescrit. Un alumne del centre es va sentir identificada després de veure el documental El sostre groc. Estem parlant de fets al curs 2018-2019 i, per tant, aquests serien vigents totalment. Parlem de l'Animac. Pilarín Vallès serà guardonada amb el Premi Trajectòria 2023. Recorda que la 27a edició projectarà fins a 140 títols i tindrà lloc del 23 al 26 de febrer a Lleida i del 3 al 12 de març en línia, per si no pots venir de manera presencial. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès al 3%, però ull, que això no s'acaba aquí, perquè el 3 de març avisa que hi haurà noves pujades.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I el que fem ara és marxar cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera l'Andrés Rodríguez, el seu redactor en cap. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí pasando frío.
Pasando frío, ya lo sé. Ya nos han dicho que Armando... Que, a ver, no se sabe exactamente, pero algo va a bajar un poco más la temperatura la semana que viene. Tranquilo, que estamos en febrero, en 4 días nos plantamos a marzo y ya está, ¿eh? En marzo ya empieza la primavera.
Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, hombre, que sí, no, esto... no lo creo. Yo como Santo Tomás, ¿sabes?
Pero que esto pasa cada año.
Ya, bueno, pero yo me quedaría todo el año en verano y ya está, y feliz.
Oye, el otro día estaba escuchando Rock FM y anunciaron, acababa de pasar, que en las redes sociales Ozzy Osbourne ha dicho que se retira. Que...
Sí, además lo iba a comentar, bueno, porque dice, tiene 74 años y dice de que ya está, bueno, que no puede con su alma.
Claro.
Claro, con todos los excesos que se ha dado durante, bueno, excesos o trofeos, como lo quieras llamar.
Sí. Eso aparte, pero que la gente que hace buena música, que se nos hacen mayores, Andrés.
Todos, sí, ya te digo que cada vez quedamos menos. Pero bueno, yo qué sé, este Ozzy Osbourne ha anunciado la cancelación de sus próximos conciertos, sí. porque dice que ya no se siente físicamente capaz.
Claro. Bueno,
74 años tiene, el que nació en Birmingham y aunque vive en Los Ángeles.
74 años tiene.
74 tacos tampoco tiene tanto, o sea que
bueno, oye,
te lo digo porque
vale,
yo tengo,
sí.
como yo miro al Mick Jagger siempre, digo, claro. Bueno, que va a cumplir los 80, pues digo, yo qué sé. Pero bueno, claro, también, bueno, no, o sea, que Mick Jagger se ha sabido cuidar, vamos, ya está.
No, esto está y, claro,
iba a decir, más caña que no, porque los Rolling Stones también llevan mucha caña.
Eso también.
¿Verdad?
Bueno, Andrés Rodríguez, va, háblame pues, de música.
Sí, no, esto lo iba a comentar, bueno, ahora lo comentaremos porque precisamente hoy empiezan los conciertos del 18 aniversario de La Boite.
Sí.
Empieza hoy precisamente con el David Sterry, que en su rol como Lo Pardal Roque, presentando en formato de cuarteto Una Anita a la Bail Fosca, es a las 11, vale 10 euros, y mañana es el segundo concierto, es el Hard Metal Fest, que es a las 9 de la noche por 15 por 12:50 anticipada, 15 en taquilla, y es un mini festival de bandas tributo, que los Dark Sabbath emularán a Black Sabbath, Halloween Beat The Beast hará lo propio con Iron Maiden y Rosie's Rock Band se encargará a los australianos AC/DC. Y ahora, ahí iba yo ahora, que el dato curioso que hay que comentar es que poco después de que se pusiera en marcha este proyecto apareció la noticia de que las tres grandes bandas originales estaban proyectando hacer una gira conjunta, lo cual ahora se ha desmontado por la indisposición precisamente de Ozzy Osbourne,
sí,
que fue el líder de Black Sabbath.
Claro. Bueno, mira, cosas de la vida. Como decía Eero Ramazzotti. Claro, son cosas de la vida. Bueno, ¿qué más?
Bueno, va. Mejor que esté ahí que no que se vaya,
sí,
a
hombre,
ya, como,
eso,
como
eso por supuesto.
Todos.
Que igual dentro de un tiempo se anima y aún graba alguna cosa nueva, ¿eh?
Que hemos tenido un primer mes de enero que...
Sí, sí.
Tela, ¿eh? Que
sí,
se nos
sí,
han ido
sí.
unos cuantos, el Jeff Beck, el Tom Verlaine... bueno, yo qué sé.
No, que sí, la lista es larga,
que muy mal, muy
sí,
mal.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno,
¿qué más me explicas? A ver.
Vámonos a Lantares, que Lantares, fíjate, precisamente ayer anoche, el jueves, han empezado a hacer unas jam sessions de jazz que serán mensuales. Y bueno, nos vamos hoy viernes, que está el quinteto leidano Snail Jazz, haciendo pues estándares del género. Esto es a las 10:30, sabéis que en el Antares todo es taquilla inversa. El sábado también a las 10:30 está Paco Hernández, que vendrá a presentar Que no nos corten las alas, en un concierto íntimo, divertido, con ritmos de pop, rumba y rock. Y finalmente el domingo vuelve otra vez la jam sesión de música celta a cargo del dueto Lauceta, para todos los amantes de la música folk, a partir de las 7:30.
Bueno.
Nos vamos al Café del Teatre. Café del Teatre, hay que celebrarlo porque la promotora de nuestro amigo Jaume Sanuy, Ace of Spades, estrena al año con un concierto internacional que nos trae a The Denit Tech Band, que este fue el líder de una banda bastante importante de Radio Birman, que hace ya casi 50 años, y ahora pues también viene también en solitario su cuarteto, en el cual está el baterista Kate Strain, que está también en las filas de los Flestones.
Ah, vaya.
O sea que, buena gente.
Oye,
¿qué más tenemos?
¿Y esto en el Café del Teatre lo va a hacer?
Sí, sí, esto lo hace en el Café del Teatre esta noche a las 9:30 por 18 euros.
Muy bien.
Primera banda internacional, bueno, el primer concierto que organiza este año.
Vale.
Entonces, el Café del Teatre mañana también es una cita interesante porque viene Manolo Cabezabolo, vuelve a reactivarse, ha cambiado de grupo, ha cogido entre ellos al batería Agus, con los que es leridano, es amigo nuestro, es de Lleida, que ya estuvo en los que se van del bolo hace, en los 90, sí, sí.
Te iba a decir hace días,
Y bueno, pues además todas las fotos de promoción, curiosamente, las ha hecho aquí en Lleida. O sea, ¿dónde? Pues en la Sobella.
Muy bien, muy
lo
bien.
Cual, hombre, como tiene lo cual ser. Es de agradecer. Claro, pues claro, además sí. Tiene mucha vinculación ahora con Lleida. Acaba de terminar, el documental se ha acabado, está en la última fase de edición. Todavía no hay fecha ni lugar de estreno, me ha comentado. Aunque se prevé de que sea en el primer trimestre de este año. Y ahí sale Monzón, sale Lleida y bueno, sale bien. Toda su vida porque está...
Qué bien, qué bien.
Es una cosa que está bastante tal. Y
venga, la última, venga.
Bueno, Manolo Cabezabolo está con Ultimátum a las 9 por 15 euros. Y terminando en el Café del Teatre, Rama Seca aterriza el domingo a las 7 por 10 y 12 euros en un concierto en el que también estará Valdivia presentando su disco que
sí,
ha salido
es verdad,
hoy.
Es verdad. Sí, sí, ha salido hoy. Estuvo aquí en los estudios hace un par de días. Es verdad.
Y Lozano y los Frentes Abiertos estrenan ellos también el nuevo año de bolos.
En Almacelles. Sí, señor.
Mañana sábado a las 10:30 por 7 euros. 5 si eres socio.
Lozano, que es incombustible.
Sí, sí. Bueno,
es incombustible, ahora,
Con sus Frentes Abiertos, recuperando canciones de Mr. Jones, sí. Pero también haciendo composiciones nuevas, que ya tiene unas cuantas.
Muy bien. Pues nada, venga, vámonos con el Melo Malo, que ya sabes que lo puedes escuchar de viva voz aquí los viernes y leerlo pues en el periódico La Mañana. Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Decimos que algo está patas arriba cuando está desordenado, en un estado caótico, de absoluto caos, que es como tienen a esta triste ciudad los actuales inquilinos de la Paería. No han hecho nada en estos años de legislatura, solo generar más antipatías que otra cosa, y ahora que se acercan las elecciones, todo son prisas. Las calles están intransitables, el puente de Pardiñas es una verbena, la protección de las cigüeñas se las pasan por el forro, la seguridad ciudadana suena a tómbola, la urbe está más sucia que nunca, los nuevos parquímetros precisan de unas oposiciones previas para saberlos utilizar. La ciudadanía está que trina y ellos siguen haciendo lo que les sale de los mismísimos en su carrera hacia mantener ese poder que nunca tendrían que haber tenido, porque no se lo merecen con tanta incompetencia. La putada es que, pese a tanta engañifa, seguro que todavía habrá quienes les voten para seguir en este constante RQR, porque de su calaña de haberlos haylos. ¿Quién me iba a decir a mí y a muchos que después de los elogios que dimos a los de sus mismas siglas hace unos años, con el inolvidable Xaver Sáez como concejal, unos años más tarde íbamos a estar sufriendo esta pesadilla? Llevándola a mi terreno, en la primera década de este nefasto nuevo milenio fue cuando se vivieron las mejores fiestas y se recuperó ese abandonado parque de Les Bases con la instalación del festival Senglar Rock por espacio de 4 veranos. del 2005 al 2008, con mogollón de conciertos, muchos de ellos de calidad internacional. Ese espacio podría haber servido de escaparate y gran fuente de ingresos en caso de haberse abierto a los grandes festivales que llamaron a la puerta. Ahora, como estamos de pre-campaña, nos vienen con la promesa, hecha pública en los medios, de que Les Bases resucitarán en 2024 con un nuevo camping y muchas más trolas a seguir. Para eso, el ayuntamiento quiere licitar la gestión del espacio de ocio antes de abril, claro, porque el 28 de mayo es la cita con las urnas. Una vez más, daremos la razón al dicho aquel de mucho prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido. A lo peor se piensan que somos gilipollas, o que nos chupamos un dedo, como ellos, que chupan hasta la sangre si les dejan. Este mandato, más decepcionante no ha podido ser, peor imposible. Y deben tener razón quienes opinan que cuando nos hemos dejado gobernar por los tontos de la clase, los imbéciles somos nosotros. Reflexión hecha a escala general con tanta corrupción política. Esto es un caos y todo está patas arriba. ¡Oh, yeah!
Te juro que cuando oí la noticia de Les Bases pensé en ti, digo.
Sí, no, yo también digo, pero ¿de qué van? ¿Pero de qué vais, hombre? ¿De qué vais aquí reivindicando las balsas y ahora me venís con pamplinas?
Bah. Es que, además, es para poner un... el camping, que sí. ya lo teníamos. O sea, que es
exacto,
que, claro...
Y poner bungalows y no sé qué tonterías que dicen por ahí, en yo qué sé. Bueno, no me lo digas que me lo creo.
Sí, sí, señor. Andrés Rodríguez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Doncs aquí està el moment en el que parlem de cinema. Ho fem el divendres de cine i ho fem amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, va, que és divendres, això vol dir que tenim estrenes, no sé si moltes o poques, no sé si bones o no bones. No sé si ja s'ha presentat tot el que s'havia de presentar de cara als Òscar, que potser són els que marquen l'agenda de presentacions, d'estrenes.
No, alguna cosa queda, jo crec. Però...
Encara queda alguna cosa.
Potser sí, no ho sé, eh?
Algun avatar potser... o alguna cosa d'aquestes. Quan
tu
dic avatar,
que,
vull dir...
Que sempre hi ha alguna pel·lícula que s'estrena a posteriori, també, no?
Sí.
O sigui, allò de guany sí, sí. I pam, i clar, estrenen.
Ja. Escolta, en quin, el guió d'avui, en quina hora l'has estat fent?
Això no es pot dir.
Fa no re, no?, com el que diu.
Això no es pot dir, això no es pot
vale.
dir.
No, no, perquè el punt 1 està guapo, m'agrada el punt 1. Bueno, va, que això són coses nostres. Escolta, et dona la vida per veure alguna sèrie, alguna pel·lícula?
Aquesta setmana la veritat és que no he pogut veure absolutament res.
No et dona res.
Estic mig seguint la sèrie de Willow, però com que tampoc no m'acaba d'enganxar, pues està allí, vaig acabar La Casa del Dragón, vull estar al dia de les coses, vale. Però a vegades la vida et porta i no...
Bueno, pues res.
No te doni temps.
A veure, si... tracteu-me millor a la Laura, sisplau, que necessito que estigui en plena forma els divendres i això no pot ser. Bé, doncs anem a parlar de... Ara ja m'ho sé. O sigui, ara ja m'ho sé. Mira. Ja sé que és la música de La La Land. Sí, al final m'ho he pres, Laura. M'ha costat un any i mig.
Un any i mig?
O dos.
Fa 6 anys que van estrenar La La Land.
Ja ho sé, però que ficaves, me posaves aquesta música per parlar de premis i de catifa vermella.
No fa un any, fa 5 o 6 anys.
Bueno, que anem a parlar de catifes vermelles.
¿Cómo pasa el tiempo, Ricard?
¿Cómo pasa el tiempo? Estem al 2023 i hi ha hagut los premios...
Feroz.
I per què es diuen feroz? Pel lobo feroz?
Pues la veritat és que no ho sé.
Home, ja t'ho dic jo, deu de ser que sí.
No ho sé. Bueno, són considerats l'avançada dels Premis Goya. Són els Goya el que els Globus d'Or als Oscars.
Ah,
no? Són
vale.
Els premis de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics i es van lliurar aquest dissabte passat a l'Auditori de Zaragoza.
Anem a parlar de temes estrictament cinematogràfics.
Sí, mira, si
perquè
ve producció...
A les festes posteriors dels premis, que sempre passen coses, doncs van passar coses. Però nosaltres ens quedem amb els premis.
Vinga, sí. Si ve produccions com Asbestas, que és el thriller rural de Rodrigo Sorogoyen, van tenir 10 nominacions. O La Ruta, que és la sèrie basada en els anys del Bacalao a València, amb 6 nominacions, partien com a favorites d'aquests premis, que van repartir bueno, els seus guardons entre un gran nombre de treballs. Les citades produccions van guanyar els premis a millor pel·lícula dramàtica i millor sèrie dramàtica, respectivament. Mentre que en l'apartat de comèdia, les guanyadores van ser Competència Oficial, la de Almodóvar, com a millor pel·lícula... No sé si és Almodóvar ara, bueno, sé que surt Penélope Cruz. Mm. que va ser la millor pel·lícula de comèdia, a Penélope Cruz i Antonio Banderas.
Val.
I No me gusta conducir, a millor sèrie de comèdia. Les altres dues pel·lícules més aclamades d'aquest any han sigut Alcarràs i Cinco Lobitos, que
les
tampoc...
Les has vist?
Sí,
les dues?
He vist, les dos.
I què tal? Doncs
sí. Pues mira, Alcarràs me va agradar força i Cinco Lobitos, pues bueno, vaya a estar plorant una setmana.
Ah, val.
Sí, quin guió, quines actrius, per favor.
T'ho dic perquè el meu company de redacció, el Sergi Tor...
Sí, no li van agradar.
No, okay. amb ell... Són polivalents, la veritat és que tan aviat parlem de política, d'actualitat, bàsicament també parlem molt d'esports i de cinema, és curiós,
uh-huh.
amb el Sergi. I ell sosté amb ell, això és personal, evidentment, uh-huh. que li va agradar més Cinco Lobitos que Alcarràs.
Són pel·lícules molt diferents, expliquen històries diferents, sí, tots són drames humans, no? Drama social, però bueno, ja et dic, jo vaig plorar moltíssim en Cinco Lobitos,
la veritat. Per què només transcendeixen els drames i no les comèdies?
Perquè la vida és un drama.
O no. Quina mania tenim amb això? Comèdies. Sí. Real, si voleu. Dramèdia, si vols.
Dramèdia.
Va.
Doncs bé, amb Cinco Lobitos també la Laia Costa va guanyar el premi a millor actriu protagonista. I, bueno, apuntar per al Goya en aquesta categoria. El millor actor se'l van portar el de Mantícora, Nacho Sánchez, i, bueno, les actuacions secundàries pues, per a Susi Sánchez, que de Cinco Lobitos, que és la que fa de mare, i per a Luis Zahera, de Asbestas, que, bueno, és increïble, està increïble. El moment més emotiu de la gala va ser quan el van entregar el Premi d'Honor a Pedro Almodóvar, Premi d'Honor a això, li van fer un vídeo allí amb un resum de les seves produccions, i, bueno, el tio es va ficar allí a plorar, saps? I a recordar la seva mare. I això és una mica el resum de la gala dels Premis Feroz, que tampoc els vaig veure.
Bueno, Cinco Lobitos sí que partíem una mica de avantatge.
Per què?
Home, perquè parla de Lobitos i això són els Premis Feroz, no? Se n'està rient la Laura, us ho dic, eh? No fa soroll, però se n'està rient.
Me río por dentro.
Però era bona aquesta, no?
No gaire.
Vinga, va, anem a...
Les estrenes
que tenim, 7. Va. Oh. A veure de quina estrena m'has de parlar amb aquesta música. Torna Terminator, torna Arnold Schwarzenegger, no?
La veritat és que tenia ganes de ficar-la.
Bueno, tenies ganes de posar-la?
Sí.
Ah, no? Per mi Terminator es va acabar a Terminator 2.
Molt bé. Però l'última no està mal.
Pues jo vaig seguir el teu consell i em vas dir no em veguis cap més després de la 2.
A veure, no, però l'última...
L'última no. Això m'ho vas dir abans de la darrera.
Està bé, em va agradar. M'ho vaig passar bé. Molt bé.
Enganxa a partir de la 2, representa
sí,
o no?
Sí, de fet sí.
O sigui, pots fer la 1, la 2 i aquesta.
I l'última.
Allò que va bé pel mig, ens ho podem saltar.
Sí.
Aquelles altres històries. Vale, sona Terminator, però l'estrena es diu...
Llamo a la puerta.
Tachan.
Que és l'última pel·lícula del Night Shyamalan. I, bueno, aquest home pues, fa thrillers de terror cada cop més un més absurd, però, bueno, mira, t'explico. Durant unes vacances en una cabana en un bosc allunyada de tot, una nena i els seus pares es converteixen en hostatges de quatre desconeguts armats que obliguen a la família a prendre una decisió impossible per a evitar l'apocalipsi. Li diu, o moriu un de vosaltres o és el fi del món, no? Amb accés limitat al món exterior, la família haurà de decidir què creure abans que tot estigui perdut.
Caram.
Tu què faries? Defensar la teva família o lluitar pel futur de la humanitat? És que és això el que planteja llaman a la puerta.
Home, si no tens
és absurd.
Si no tens tota la informació, lluito per la meva família.
Clar.
Si no tinc tota la informació. Si la tingués tota i es donés aquest cas, doncs déu-n'hi-do, eh? És un dilema... És un dilema molt cru, eh?
Ok. Jo no l'aniré a veure aquesta pel·lícula, la veritat. Fa molts anys que vaig desistir del Shyamalan.
Vale.
Després vaig veure La visita, que és una pel·li seua que em va agradar. Però, ostres, és que... No sé, no m'acabo de... No acabo de connectar, ja, amb aquest
llaman director. Llaman a la puerta.
Sí.
Vinga, anem a Almas en pena de...
Inisherin. És una comèdia dramàtica... Amb
una dramèdia.
No sé.
És
no.
Més comèdia o més drama?
És com una comèdia negra, dramàtica, ja et dic, amb potencial d'Òscar. Vale. Està ambientada en una illa remota davant de la costa oest d'Irlanda, i explica la història de dos amics de tota la vida, el Padraig i el Colm, els que es troben en un atzucat quan en Colm posa fi a la seva amistat d'una manera abrupta. Diu, jo ja no vull ser amic teu. I l'altre posa allà, com que no vols ser amic meu? No? Allí atònit, ajudat per la seva germana i un jove que té problemes mentals, doncs s'esforça per reconstruir la relació negant-se a acceptar les negatives del seu amic de sempre. Llavors el Colm li planteja un ultimàtum desesperat que li diu, per cada vegada que em vinguis a tocar els nassos, me tallaré un dit.
Que caram! Vale. Home, és bastant dràstic.
Bueno, se'n va la cosa una mica de mare.
I aquí ho deixem? Voleu saber com acaba? Doncs
pues anem a veure la pel·lícula.
A veure la pel·lícula.
Anem a veure la pel·lícula, que té unes interpretacions molt bones, va.
Espera, que aquesta em sona molt. O sigui, sé que no la dic bé, però... Surt a Sherlock Holmes?
No.
Però en surt alguna similar, allí, a la pel·lícula. Segur que no surt a Sherlock Holmes?
No surt a Sherlock Holmes.
Però en surt?
A Infiltrados.
Ui, així no l'he vist, aquesta encara, la tinc pendent. No és la de Leonardo DiCaprio i el Jack Nicholson?
Sí, i Matt Damon.
La tinc pendent, igual fa 15 anys, aquesta pel·lícula, no? Tranquil·lament.
Pot ser, no sé quan... Busca a veure, mentre jo t'explico la resta d'estrenes, tu busca'm a veure de quan és Infiltrados. Venga, t'explico. Tengo sueños eléctricos. Això és una pel·lícula de Costa Rica, que és un drama social que explora una mica de malaltia mental. En contra dels desitjos de la Eva, la mare vol reformar la casa i desfer-se'n d'un gat que està desorientat des de que es va divorciar del pare, no? I llavors es fa pipí per tot arreu. La Eva, per l'altra banda, doncs vol anar-se a viure amb el seu pare, que, desorientat com el gat, viu una segona adolescència. Ja et dic, tot el tema de la malaltia mental és una mica estrany. He vist el tràiler i he intentat buscar informació. No acaba de quedar clar. Drama social.
Vale? Infiltrados és de l'any 2006. O sigui, no fa 5 o 6 anys. O 10, com havia dit.
Fa quants?
Pues en fa 17. Clar, que el temps passa, Laura. 17 anys.
Vinga.
17 anys. Cada vegada que miro l'any d'una pel·lícula em desmoralitzo més. Va, què més?
Vinga, Revilla Curnas contra George Bush.
No.
Per què no?
George?
W. Bush.
Ah.
Bueno.
És el fill.
És el fill.
Clar, però si sí. No dius la W, no és el fill.
És una pel·lícula alemana.
George W. Bush.
Jo he vist el tràiler, mireu el tràiler, m'ha semblat molt tendre. Amb ganes d'abraçar la senyora protagonista, la veritat. És un drama basat en fets reals. Mira, la Revilla Curnas és una dona aparentment normal. Excepte perquè, bueno, és un terremoto de persona, saps? Té molta energia i tal. Ella se dedica a cuidar els seus fills i molt més, fa moltes més coses, no? És la que porta la batuta a casa seva, a Bremen. Poc després dels atacs de l'11 de setembre, al 2001, el seu fill Murat és acusat de terrorisme i és un dels primers enviats a la presó de Guantánamo. I això, bueno, marca l'inici d'un viatge cap al cor de la política mundial per a aquesta dona tan decidida, que és mig alemana, mig turca. Llavors, acompanyada pel seu advocat, que és un advocat dels drets humans, el Bernard Dock, lluitarà per l'alliberament del seu fill. Però és una pel·lícula, et dic, és tendra, la pel·lícula. Sí. Revilla Curnas contra George W. Bush. Aquesta seria la meva...
La teva de la preferida per la cartellera.
Sí, bueno, i potser... Sí, seria aquesta, sí.
Encara no m'ha acabat, eh?
No, encara no m'ha acabat. Bueno, i la de Lini Sherin també, me cride, vull dir... La dels dos amics, aquest que diu, me tallo un dit si me torneu a parlar. Per cada vegada que em torneu a parlar, me tallaré un dit i me quedaré sense dits.
Jo tinc curiositat, ja me l'explicaràs al final, jo no l'aniré a veure. Va,
sí, home, ara... sí, t'agradarà, sí, Ricard.
No, tallant-se dits per aquí.
Que no se'ls acaba de tallar, però és una amenaça.
Ja, però no m'ho diguis, sí, o si no, no se sabrà mai. Comèdia, drama i romàntica, tot junt. Que surt Los hijos de otros.
Los hijos de otros és una dramèdia romàntica francesa amb Virginie Efira, que estic enamorada d'aquesta dona. Que, des de que la vaig veure a Benedetta, me sembla... Bueno, guapíssima, és magnètica, m'encanta, Virginia Efira. Bé, ella fa de la Rachel, que té 40 anys i no té fills, però, bueno, li agrada la seva vida, és profe de secundària, bueno, ella va amb els seus amics, les seves exparelles, i va a classes de guitarra, però, bueno, un dia s'enamora d'Ali i s'encapritxa de la Leila, que és la seva filla de 4 anys. Ella, pues, bueno, pues li fa de madrastra buena, i la tracta com si fos seva, la nena. Mm. Però, clar, el fet d'estimar els fills d'altres persones és un risc que, bueno, sí, que cal valorar si val la pena córrer, perquè al final no són els teus fills. Encara que... Sí, sí, planteja una cosa bastant actual.
Ah, sí, home, vale, ara. Dic que em sona, però... Sí. Bueno, aquesta sintonia és d'una sèrie de dibuixos animats. Bueno, és Astèrix i Obèlix, vaja.
Claro.
Sí, sí, és que sí, n'he vist uns quants d'aquests, eh?
Aquesta música, vols dir que la coneixen totes les generacions?
No sé, espero que sí.
És que jo em va venir el cap.
I entre el gos, el...
Idèfix.
El Idèfix, el bruixot.
Panoràmics.
El Panoràmics. El alcalde. Bueno, l'alcalde, el...
No me'n recordo.
No sé, però el que va damunt d'una... Bueno, d'una superfície circular i que l'han de portar altres dos per anar
però,
a tot arreu.
Però era alcalde o bueno, era el
jefe de la tribu?
No, home, no. Sí, és el jefe de la tribu?
Sí, home, i tant.
N'hi havia un que llegia edictes, me'n recordo.
No, no, però aquest no. No, no, home, el que dic jo...
Julio César... Julio César i Cleopatra, Astèrix i Cleopatra...
Sí, no, que n'hi ha un munt.
Molt mítica la sèrie. Bueno, i no hi ha tants capítols, me penso que hi ha 6 capítols.
Sí, és veritat. Però tot això ve perquè torna al cine?
Sí, fan una altra pel·li d'Astèrix i Obèlix.
Astèrix i Obèlix...
I el Reino Medio.
I el Reino Medio.
Sí, se situa a l'any 50 abans de Crist. Vale, l'emperadriu de la Xina acaba de ser empresonada després d'un cop d'estat incitat pel Dang Senshekuing. Un príncep traïdor. Ajudada per...
Qui la va ajudar?
Grano de maïs.
Grano de
maïs. El comerciant fenici i el seu fidel guardaespatlles, Wang Ta, l'única filla de l'emperadriu, la princesa Fo Yong, fuig de la Gàlia, per demanar ajuda als dos valents guerrers, Astèrix i Obèlix.
El que va caure a la marmita quan era petit i el que porta l'ampolleta al cinturó.
Sí. Bueno, s'han dotat d'una força sobrehumana gràcies a aquesta poció màgica del Panoràmics.
Uh-huh.
Llavors els dos inseparables protagonistes gals accepten per descomptat ajudar a la princesa a salvar a la seva mare i a alliberar el seu país, i així comença un gran viatge i una aventura rumb a la Xina. Però el César, tu saps...
És que ha de sortir sempre, també.
Home, i el seu poderós exèrcit, doncs, estan assedegats d'una nova conquesta i també es dirigeixen també cap al Reino Medio.
Vinga, ara cap a la Xina.
També surt Cleopatra, surt la Falbala...
Sí, sí, sí. Vinga, va, i acabem amb la darrera estrena.
Sí, L'amiga de mi amiga, que és una comèdia romàntica de lesbianes.
O sigui, L'amiga de mi amiga, el sí, novio, l'amiga del novio de mi amiga... La novia...
No, hi ha novio, aquí només hi ha dones.
Amigo de l'amiga... És que totes aquestes pel·lícules ja em fan mandra.
Bueno, però... O sigui,
l'amiga de públic, mi amiga és mi amiga...
Hi ha d'haver públic per a tot.
Vinga, almenys és una comèdia romàntica.
Sí. Són noies que tenen 30 anys, però viuen com quan en tenien 20, encara que ja no tenen edat per convertir-se
bueno,
en res.
Els 30 són els nous 20.
Bueno, això ens agrada dir, als que en tenim més de 30, no?
No sé, l'altre dia em deien que els 50 són els nous 30... Fa 10 anys, quan hi tenia 40, em deien que els 40 eren els nous 30, amb la qual cosa jo porto 20 anys vivint als 30.
Exacte, molt bé.
Sí, sí.
Ja en tens 50, Ricard?
No.
Ah, vale, molt
però millor. Quan arribi, a mi ja em semblarà bé que em diguin són els nous 30, doncs pues ja està.
Doncs bé, bueno, però tenen això, relacions que tòxiques, que al final, bueno, pues...
Que no els hi va bé, vaja.
Sí, sí, no, no. Es relacionen per relacionar-se, aquestes noies. Vale. Estan enamorades de l'amor, saps?
Pues nada.
I res, però és una mica una pel·lícula, això, una comèdia romàntica quotidiana.
Vale.
O sigui, quasi sembla rodada amb una càmera domèstica.
Ah, bueno, sí, i passen coses. Igual rieu. Sí. No sé.
No sé.
No sé si l'anirà a veure ningú, amb aquestes...
Home, no, claro que l'anirà a veure algú.
No, dels que ens escolten a nosaltres, vull dir.
Vale, no sé.
Bueno, Laura González, va, escolta, que anem de cap cap a la una, que tinguis bon cap de setmana, i ens has dit quina aniràs a veure, o intentaràs anar a veure.
La de... Jo, mira, Les almes en pena de Gisherin l'hauria d'anar a veure, perquè és una de les candidates als Oscars, però encara tinc la de Kate Blanchett pendent, així que segurament aniria a veure la de Kate Blanchett, sí, me surt algun momentillo per anar-la a veure, perquè m'haig d'ajustar els horaris meus amb els horaris del cine, llavors és com conciliar la vida de consumidor de cine és dura.
Que te'ls ajustin els horaris. Laura González, una abraçada.
Vinga, bon cap de setmana.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Toca hacer números, otra vez, sacar la calculadora y ver de dónde podemos recortar. Y llueve sobre mojado la inflación, la luz, el gas y ahora de nuevo la hipoteca. La mayoría de nosotros vamos a tener que ajustar nuestro presupuesto porque se encarecen de nuevo los préstamos hipotecarios. El Banco Central Europeo ha decidido subir otro medio punto en los tipos de interés y todo indica que en un par de meses habrá otro incremento similar. ¿Esto qué supone? Pues que el Euribor, el principal índice hipotecario, se va a poner en torno al 4%. Las cuotas mensuales pueden subir, ojo, hasta 300 euros al mes para los que tengan una hipoteca variable, que son 3 de cada 4 españoles que están hipotecados, como te decía antes, la mayoría de nosotros. Te recuerdo que hace nada, justo en febrero del año pasado, teníamos unos tipos de interés negativos. El Euribor estaba en el menos 0,4%. Ahora, sin embargo, el precio del dinero no deja de subir y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se complica el acceso a una vivienda. De hecho, como te contábamos ayer desde una notaría, están cayendo ya en picado las compraventas. Pero es que además aumenta el riesgo de impagos, es decir, se expulsa del mercado a los que ahora están pagando una letra mensual. 1 de cada 10 familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. Son datos del informe FOESA de Cáritas. Desde esta organización, Sonia Olea apuesta por la construcción de vivienda social.
Recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, porque están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
¿Es entonces la vivienda social una solución frente a la tendencia al alza del Euribor? Pues podría serlo, pero lo cierto es que en España hay actualmente 290.000 viviendas sociales, una cifra que representa el 1,6% del total de casas residenciales, cuando la media europea está en el 9%. Una evidente escasez de viviendas sociales a la que se añade otro problema, la irrupción de fondos de inversión. Compran este tipo de inmuebles y expulsan a los inquilinos a base de subirles el alquiler. Es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Almudena del Olmo, en Illescas, en Toledo. Paga 200 euros más al mes que hace un año y está buscando un piso en un pueblo porque teme que le den otro ultimátum.
Que quiero hacer es adelantarme a que luego no me pille el toro. Porque es que de hecho conozco a amigos y a vecinos que les ha pasado, que es que en un mes te vas corriendo.
Según los expertos, al menos el 15% del total de las viviendas tendría que ser social, es decir, prácticamente 10 veces más de las que hay ahora mismo, que son, como te decía hace un momento, 290.000. En los planes del gobierno está construir 100.000 viviendas sociales antes de 2030, pero como suele decirse, el papel todo lo aguanta. La realidad es que hoy, mañana, pasado y muchos de los días que están por venir, muchas familias no podrán hacer frente al pago de su hipoteca. ¿Está claro? Que las soluciones, sea vivienda social o sea moratoria, tienen que llegar ya. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, los principales compañías de telefonía que operan en España están trabajando para restablecer el servicio de Internet que está fallando desde primera hora de la mañana en algunas zonas de nuestra geografía. COPE ha podido constatar que al menos las provincias de Murcia y Almería estarían sufriendo estos problemas. Esta mañana están declarando en los juzgados de Barcelona distintos testigos del llamado caso Alves. Son dos amigas de la supuesta víctima del exfutbolista del Barça. Esta le acusa de violarla en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre. diciembre. También se interroga al propietario del local, el portero y dos camareros. Y a punto de cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la capital Kiev acoge este viernes una importante cumbre, la que está manteniendo la Unión Europea con el gobierno de Zelensky, un Zelensky que, por cierto, sigue insistiendo en que su país se integre en el club comunitario, posibilidad que Bruselas enfría. Las alarmas antiaéreas, Pilar, llevan toda la mañana sonando en toda Ucrania. Y tras la República Democrática del Congo, el Papa comienza a las 2 de la tarde la segunda etapa de su viaje en Yuba, que es la capital de Sudán del Sur, un país al que Francisco viaja en estos momentos junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en una peregrinación para avanzar en el diálogo ecuménico y también la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues tenemos al Real Madrid pendiente de la enfermería, ¿no?
Sí, señora. Anoche victoria 2-0 ante el Valencia para cerrar la primera vuelta de la Liga. 5 puntos del FC Barcelona y, por cierto, con el Bernabéu cantando Ceballos, quédate. Pero, eso sí, Ancelotti está pendiente de jugadores importantes pensando en Mallorca en el domingo y también en el Mundial de Clubes de la semana que viene, Melchor Ruiz.
Sí, pendientes de hasta 6 jugadores están en el Real Madrid. 4 son baja ya segura para ese partido ante el Mallorca y 2 son duda. En el caso de Militao y Karim Benzema, que se retiraron ayer lesionados, pasarán mañana pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de sus lesiones, pero como decimos son baja para Mallorca y se unen a las ya conocidas de Lucas Vázquez y Ferland Mendy. Por otra parte, David Alaba y Kroos están pendientes de su evolución para ver cómo trabajan en el día de mañana esa última sesión para saber si llegan a Mallorca, aunque parece que aunque no llegasen, no corre peligro su presencia en el Mundial de Clubs.
Hoy comienza la segunda vuelta de la Liga con el partido Athletic de Bilbao-Cádiz a las 9. Se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina con estos cruces: Salamá-Tenerife, Osasuna Athletic Club, Granada-Atlético de Madrid y Villarreal-Real Madrid. Y en la Fórmula 1 a las 3 de la tarde se presenta el coche vigente campeón del mundo, el Red Bull.
Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Contra la fam i l'acompanyament dels malalts. Estimats diocesans, vull referir-me avui a dues institucions que en el mes de febrer tenen una presència social remarcable i manifesten amb més intensitat la seva activitat: Mans Unides i l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que compta amb els grups parroquials de Pastoral de la Salut. Per descomptat, no tenen més importància que moltes altres organitzacions catòliques amb finalitats caritatives, totes amb un mateix nivell de compromís cap als més necessitats. Alguna vegada ja hem dedicat també comentaris a ressaltar la seva dedicació, com és el cas de Càritas, de les confraries, de la xarxa, dels que distribueixen aliments, mil coses. Cal agrair el seu treball i animar les generacions més joves a col·laborar i participar activament en alguna d'aquestes activitats que dignifiquen l'ésser humà i ajuden que la societat tingui un rostre més just i solidari. És una tasca que naix del mandat de Jesús de Nazaret i que l'Església ens transmet i actualitza. Des de fa més de 60 anys, Mans Unides dedica els primers dies de febrer a recordar-nos la seva lluita contra la fam al món. Promou col·lectes a parròquies, col·legis i altres institucions. Organitza sopars solidaris. Ha encunyat l'expressió de juny voluntari. Fa conferències i anima cursos sobre les desigualtats socials. El lema d'enguany és: frenar la desigualtat és a les teves mans. I es proposa col·laborar en dos comunitats de Bolívia i de la Índia. Això és un projecte que té Mans Unides de Lleida. També enguany es celebra la Jornada Mundial del Malalt de fa 31 anys, que coincideix en la festa de la Mare Déu de Lourdes. Tant els grups Pastoral de la Salut com l'Hospitalitat de Lourdes dediquen el seu temps a l'acompanyament dels malalts i també de les seves famílies. El Papa, com és habitual, escriu un missatge. Diu enguany: cuida'l, la compassió com a exercici sinodal de sanació. Ens recorda la frase del samarità de l'Evangeli de Sant Lluc. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 9 minuts i mig per sobre de la una, fregant ja els 8 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica de cara doncs, al que queda de dia i a demà. I després ja la setmana vinent doncs, ja veurem tal com va arribant. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant l'ambient assolellat amb temps estable i sec en general, amb unes temperatures avui en lleuja ascens, sobretot al Pirineu, amb màximes que arribaran als 19 graus a la Seu d'Urgell i als 12 a Viella. La màxima també serà de 12 graus a Lleida capital i serà de 10 tant a Balaguer com a Tàrrega. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix amb predomini de la component oest. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem un dia similar de temps estable i d'ambient assolellat amb alguns bancs de boira, sobretot al principi del dia, zones de la depressió central, amb unes màximes demà d'11 graus a Viella, Balaguer i a Lleida capital i la màxima rondarà els 9 graus a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, des del Servei Català de Trànsit, que de moment no estan informant tampoc de cap anomalia a la xarxa viària lleidatana. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I t'explico que els pressupostos de la Generalitat preveuen invertir a les comarques de Ponent 139,9 milions d'euros aquest any. Suposa un 33,6% més que l'any passat, situant la despesa per habitant en 382,90 euros, un 39,2% per sobre de la mitjana catalana. La vegueria rebrà el 7,8% de la inversió territorialitzada a Catalunya i el canal Segarra-Garrigues, la línia Lleida-La Pobla de Segur, la conservació de carreteres, actuacions als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, l'aeroport de Lleida-Alguaire i la nova escola d'Albesa són els projectes que reben les partides més elevades dels comptes. La delegada Montse Vergés ha destacat la gran empenta del pressupost per la transformació feminista amb 2,9 milions d'euros per a polítiques d'igualtat i feminismes. I l'Aula de Teatre de Lleida va portar dimecres a la Fiscalia un nou cas d'abusos que encara no hauria prescrit. Segons sembla, l'alumna que hauria estat víctima dels abusos es va sentir identificada després de veure el documental El sostre groc d'Isabel Coixet i des del centre es va activar per primera vegada el protocol de prevenció i detecció d'abusos sexuals. Al novembre, la Fiscalia va iniciar una investigació pels abusos denunciats per la paeria arran del documental. Es tractava d'una desena de nous casos que haurien passat durant el curs 2018-2019. Aquest nou cas també hauria tingut lloc durant aquest curs. El centre ha constituït una comissió de seguiment que ha recollit tota la informació al respecte. I abans de conèixer una mica més a Maria Borrell, com ja t'he explicat, que avui estarà aquí, d'aquí uns minuts està amb nosaltres, per conèixer la seva vessant personal, amb esports, ja et dic que Lleida Esportiu té nou entrenador. Ángel Viadero arriba al club després de la marxa de Toni Seligrat, com ja saps, per fer de segon entrenador al València. El Ángel Viadero és càntabre, té 54 anys i té un extens bagatge com a entrenador a les categories de plata del futbol espanyol. Destaca la seva etapa al Racing de Santander del 2016 al 2020, a l'Eibar del 2009 al 2010 o el seu pas pel Pontevedra, Noja, Sestao o Pontferradina. El darrer club que va entrenar Viadero va ser el Melilla. Per tant, tenim ja nou entrenador blau i que pot començar ja aquest mateix cap de setmana. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres Maria Borrell.
El mes de los enamorados. ¡Hombre! Es un mes bonito. Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en Tiempo de Juego.
A ver todos.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Y el domingo, Mallorca Real Madrid.
Mira, 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 mira.
Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I t'ho havia avançat ja a l'inici del programa. Avui estarà amb nosaltres la Maria Borrell, és candidata per Ciutadans a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Normalment els dimarts, normalment no, perquè jo crec que no falten mai els dimarts, la tens a la tertúlia dels polítics, i avui anem a conèixer-la una mica més. Maria Borrell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Doncs encantada d'estar aquí als micros de COPE Lleida.
Una mica estrany avui, sola aquí a l'estudi.
Sí, avui estic sola, però bueno, sempre, jo sempre no fallo més, ja ho saps, vale? Estan acompanyada amb els companys.
Però això deia, jo diria que no has fallat cap dia, no t'has posat malalta mai?
No, la veritat és que saps què passa? Que els que tota la vida hem set autònoms, això de posar-se malalt, com que no ho tenim al nostre calendari, no? I és una cosa assumida, i no, jo intento, escolta, si et compromets amb una cosa, evidentment pot sortir, no? Força major que no pots estar-hi, però si et compromets a alguna cosa, doncs ser-hi.
Maria Borrell, on vas néixer?
Doncs mira, jo vaig néixer aquí a Lleida, a la clínica Perpetuo Socorro.
A la Perpetuo Socorro.
Sí, vaig néixer a la Perpetuo Socorro, sí. Però bueno, soc de la Ribagorça, eh? Els meus pares són de l'Aragó i de Porrell de la Solana, d'un poblet que està molt a prop, eh? Abans d'arribar a Benavarre. I bueno, no, vaig néixer i me van portar lògicament cap al poble. Després ja als 14 anys ja vaig sortir del poble per anar a estudiar a tres llocs, però sí, jo vaig néixer aquí a la Perpe.
On vas estar estudiant?
Doncs mira, primer vaig anar a Graus, després me'n vaig anar, ja per començar primer de grup, me'n vaig anar a Valladolid. A Valladolid?
A Valladolid?
Sí.
Caram.
Sí, perquè el meu germà gran, jo sóc la petita de cinc germans, i el meu germà gran va fer les oposicions de professor, es va casar a Valladolid, i bueno, es va separar, i justament quan es va separar va dir, ostres, pues me quede un any fins que no pugui demanar un canvi a l'institut per anar a una altra comunitat. I mira, com que jo havia de començar primer d'UP, i lògicament en un poble, no?, en un petit poble, no tens aquesta possibilitat, doncs pels meus pares era igual que anés a estudiar a Lleida, o anés a estudiar a Saragossa, o anés a estudiar... I mira, vam decidir que anava a Valladolid. Escolta, això em va... Bueno, vaig estar només un any, Va ser un any, i la veritat és que molt bé l'experiència, molt bé, conèixer en aquest cas una altra comunitat autònoma i una gran ciutat com era Valladolid.
Sempre que he considerat que, i amb edats petites, per entendre'ns, que viatjar és molt bo.
Molt.
És molt enriquidor.
Molt. Sí,
en tots
sí.
els aspectes, eh?
Sí, sí.
Socials, polítics, en tot.
No, i sobretot quan és jove, no?, que tens 14 anys, o així, que dius, bueno, i no, em vaig anar amb ell, la veritat és que molt bé, estàvem al pis, jo anava a l'institut, ell estava en un altre institut d'ensenyament, però molt bé, va ser una experiència molt bona. Ja després de Valladolid, el següent any ja va poder demanar ell destí a Saragossa i cap a Saragossa.
I tu vas anar cap a Saragossa?
Jo vaig anar cap a Saragossa. Sí, sempre he anat fent el recorregut amb el meu germà gran, sí.
El batxillerat el vas acabar fent a Saragossa?
I vaig acabar fent COU a Saragossa, exacte.
Sí, què tal la selectivitat?
Molt bé, jo era... A més, és que
nosaltres encara som dels que hem fet la selectivitat, que encara s'està fent avui en dia. Sí. Fa molts anys que sentim que s'ha de traure, però se segueix fent.
Se segueix fent. Doncs sí, vaig estar... Jo era molt bona estudiant. La veritat és que sí, me vaig passar a la biblioteca pública preparant la selectivitat a tope, perquè a més volia aconseguir nota, perquè volia estudiar determinats estudis, i bueno, me vaig preparar molt bé i va anar força bé, perquè tenia molt clar que volia estudiar Història de l'Art, i llavors a Saragossa era la carrera de Filosofia i Lletres, no es podia fer Història de l'Art des de segon de carrera, i mira, vaig decidir venir a Lleida, que els meus pares estaven aquí a Lleida, i vaig començar aquí la carrera d'Història de l'Art a Lleida.
Ah, caram!
Sí, sí.
Però no et vas quedar amb això?
No em vaig quedar amb això. Això van ser 5 anys, llavors les carreres eren de 5 anys.
Sí.
I bueno, quan vaig acabar...
Una llicenciatura.
Sí, una llicenciatura, correcte. Vaig acabar, vaig fer també un postgrau, bueno, vaig començar a fer el doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, després ho vaig deixar perquè anar pujar i baixar de Barcelona era horrorós, en quan no hi havia encara l'autovia, sí, i la Panadella,
sí,
encara
sí,
l'havies
sí.
de passar amb aquella cua de vehicles quan tornaves cap a Lleida.
Que sembla que parlem de fa molts anys i tampoc
sí,
parlem de tants
no
anys, eh?
I, bueno, vaig fer el primer doctorat, però després ja no vaig acabar, i, bueno, me vaig posar a treballar, vaig fer tres coses, i després, al llarg del temps, pues, bueno, tenia l'activitat laboral, em permetia poder continuar estudiant, i mira, me vaig començar a estudiar dret a la Universitat Oberta de Catalunya, a la UOC.
Maria, és una bona entrada a la política estudiant dret? És a dir, és necessari conèixer de lleis per ser polític?
Jo no crec que sigui necessari, però sí que ajuda. Lògicament, qualsevol estudi que tinguis, estudis superiors, ajuden en qualsevol àmbit. Imagina't els politòlegs, per suposat, la sociologia, la psicologia, l'àmbit de dret, l'àmbit de l'economia, tot ajuda, lògicament, no? Perquè el llenguatge, sobretot de molts expedients, de moltes coses, doncs ajuda, no? Quan estàs a la política activa. No a la filosofia de la política, sinó a la política activa. I clar que ajuda, sí, sí. Ajuda.
Tu t'estaves dedicant al món del dret, professionalment parlant.
Sí,
parlant,
jo, sí, exacte. Jo vaig fer, ja t'he dit, la carrera, la vaig fer amb 4 anys, vaig fer dret. Després estava, continuava treballant i compaginant, perquè a més a més amb el meu home em vaig casar aquí a Lleida i sempre em va animar, vinga, estudia, continua fent coses i tal, i vaig fer dret, i després vaig deixar de treballar un any, vaig fer la pràctica jurídica, o sigui, vaig agafar un any sabàtic, vaig dedicar a fer la pràctica jurídica per obtenir la llicència per poder exercir com a advocada, em vaig col·legiar i vaig estar un parell de despatxos i després vaig muntar el meu despatx. Potser, clar, com que era una persona ja gran, adulta, no tenia aquella por de dir, bueno, he d'anar a treballar per algú. Jo realment no he treballat mai per ningú. Durant molt poc temps de la meva vida he treballat per algú. I vaig, bueno, com a sempre, autònoma, ja fa, no sé, 23, 24 anys que sóc autònoma. Bueno, fins ara aquest impàs de la política és un impàs. I espero poder tornar... Tinc el meu despatx, el tinc actualment obert, no hi dedico, i tinc companys, però espero poder tornar, i lògicament, sí, el dret és fascinant.
Estem a la plaça Sant Joan, per cert.
Estic a la plaça Sant Joan.
Plaça Sant Joan número 6,
sí.
A la cinquena planta.
Cinquena planta.
Maria, com entra la política a la teva vida? Avui parlarem poc de política amb la Maria Borrell, però sí que és veritat que la política, tard o d'hora, acaba entrant d'una o altra manera, i jo crec que és curiós saber com en el teu cas, per exemple, apareix la política a la teva vida.
Doncs mira, és una mica curiós perquè jo sempre m'havia dedicat, pues, a això, una persona autònoma, no? Et dediques a treballar, et dediques al teu negoci o als teus negocis, a aixecar cada dia la persiana, però evidentment tot el que succeeix en política són condicions que interfereixen d'alguna manera a la vida privada de totes les persones i a la vida laboral de totes les persones. I concretament jo no era una persona especialment posada en la política ni que estigués enterada dels debats o totes aquestes coses, ni molt menys de la política municipal, eh? O sigui, de Lleida tota la vida aquí treballant, i la veritat és que no massa. Però el 2017, arrel dels fets del mes de setembre i després per suposat a l'octubre, etcètera, jo ja havia contactat amb la formació política, amb Ciutadans, en la que estic actualment, m'havien contactat amb mi, i vaig decidir fer un pas. Em van donar la possibilitat de dir, si vols, te pots afiliar i pots entrar de manera activa, en aquest cas com a afiliada, simpatitzant i col·laboradora amb el que es necessités. Vaig entrar jo a la pàgina web, vaig posar les dades i van contactar amb mi. I el 2017 vaig decidir donar el pas obertament. Obertament, pel compromís, sobretot amb la llibertat i del que estava passant a Catalunya. Clar, d'acord, amb tot el tema de l'independentisme, amb tot el tema de les lleis de desconnexió, vaig estar-ho seguint. Va ser molt intens aquell setembre, va ser molt dramàtic aquell octubre, i, bueno, fins aquí, no?, que ens ha portat tot el que ens ha portat aquesta deriva fins aquí. I realment vaig decidir donar el pas perquè pensava en aquell moment, i ho continuo pensant, que és necessari ser valent, és necessari aparcar la comoditat, no?, que pots tenir en un cert moment a la vida, que tens, bueno, una estabilitat familiar, una estabilitat laboral, i, bueno, per què no arriesgar-se quan realment hi ha un projecte que està plantant cara, tal com van plantar cara Ciutadans, a el separatisme i a tot el cop d'estat que es va produir a Catalunya.
Clar, en el teu cas, que va ser un acció-reacció, no?,
bueno, ja venia, clar, pensa que ja venia una mica d'abans, però si recordes, el 2014, el 2014, quan estava l'Artur Mas de president, també va haver, bueno, això sí que ho vas resseguint, però no, potser no dones el pas fins al moment que en aquest cas trobes una formació, pensa que Ciutadans va néixer fa només 15 anys, i no trobes una formació en la qual te sents identificada i, a més, que vols treballar i vols ajudar. Jo ja t'he dit, o sigui, vaig donar d'alta la pàgina web de Ciutadans i vaig entrar jo voluntàriament, fer-me voluntària, perquè el que pel que calgués. I bueno, va començar així.
O sigui que Maria Borrell, política, estem parlant de fa 6 anys?
Sí, 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 podríem dir que fa 6 anys.
Amb 6 anys hem passat una pandèmia, hem passat un 1 d'octubre i hem passat un munt de coses.
Buf, imagina't, unes eleccions, pràcticament dues eleccions nacionals, sí. Dos de catalanes, de autonòmiques i una de municipals.
Bueno, i aquest any la segona.
I aquest any la segona.
Sí, Déu-n'hi-do, has entrat en una època que
sí, mogudeta, és frenètica. Frenètica, exacte. Qui volia... Bueno, soc Aries i saps què passa? Que ja m'agraden els reptes, no? Si no, lo de sempre és una mica avorrit, llavors els reptes són importants. Però bueno, parlem amb seriositat i realment la política s'està aquí per ajudar i per intentar que les persones s'utilitzin les persones, no? I això és el més important de tot.
Ets de les persones que creu que la vida política ha de tenir data de caducitat, és a dir, hi hem d'estar fins que el cos aguanti.
Absolutament tenim data de caducitat. La política ha de ser una part temporal a la vida d'una persona, no pas una professió. Jo no entenc la política com una professió. És més, hi ha uns compromisos, jo el tinc, el nostre partit el té. Bueno, evidentment és una decisió personal, no? Però jo sóc molt partidària de presentar-se màxim a dues candidatures i després continuar amb la vida o dedicant-te a lo que havies fet. I a més a més sóc partidària no només d'aquest sistema o americà o anglosaxó, sinó que també el que no hi hauria d'haver aquesta possibilitat de després tenir, t'has dedicat, no ho sé, 8 anys o 10 anys a la política o 15, com passa aquí a Catalunya, com passa a tot arreu, no? Que un expresident o té una sèrie de prebendes pel fet d'haver estat polític, no? Tenir una sèrie d'uns sous, una sèrie de prebendes que crec que això, vamos, o sigui, jo això ho erradicaria de zero. Una persona, si està a la política i a més té un sou públic que està pagat per tots els ciutadans, quan deixi la seva feina a la política, ha de tornar a lo que tenia prèviament, a lo que feia prèviament, o a fer una altra cosa, però el que no pot tenir és cap privilegi pel fet d'haver estat president, vicepresident o el que tu vulguis.
T'han decebut, a nivell polític, persones? Ara, aquests darrers 6 anys, vull dir.
Sí, sí. Bueno, és que saps què passa? Que Winston Churchill ja ho deia, no? A la política tens amics, rivals, adversaris i després companys de partit. I és molt cert. M'ha decebut molta gent a la política. Però, bueno, estava preparada a pensar que vaig entrar ja de gran adulta i no és allò que entres de jovenet i vas amb molta il·lusió i després arriben cops per tot arreu, però sí, per suposat, la política te porta a moltes decepcions, també a nivell personal, perds amistats, perds contactes amb determinades persones que quan veuen que te cantes obertament per una formació liberal, per una formació de centre, que no tenim tapujos i que parlem obertament, no? Doncs, buf, allò, no?, que et fan el buit, han deixat de parlar amb tu, conflictes familiars, sí, això ho he patit, i dins de la pròpia formació, doncs, també, i amb altres formacions, que penses que tot és un camí de roses i al revés, no?, moltes vegades és un pedregal, però jo crec que estic en aquest cas al partit correcte, que som en set molt lluitadors i hem picat molta pedra i, escolta, els reptes, és això el que ens agrada.
És curiós perquè, sense agradar-me i sense voler, al final, doncs fa molts anys que estic vinculat també al món polític, sobretot municipal, i acabes coneixent, doncs, a moltes companyes i companys que es dediquen, ja sigui en una regidoria o ja sigui aspirants, i sempre, sempre, sempre m'han dit el mateix: ull amb els de casa.
Sí, sí, no, jo els pitjors enemics els tens dins de casa teva, en la política.
És curiós.
És molt... No, no és curiós, és lamentable.
Sí.
Més que curiós, és lamentable, perquè la política és una qüestió que tu hi entres si vols i surts quan vols, no estem pas aquí per fer un vot de fe que sigui obligatori, i per lo tant, si una cosa ja no t'encaixa, doncs marxes. Aquí s'està per treballar amb equip i les persones, hi ha moltíssima gent que no sap treballar amb equip. Potser és la falta, potser ho deixo aquí, ho llenço amb aquesta entrevista, és la falta d'haver tingut una professió prèvia o haver tingut un negoci que saps que has de treballar amb equip, que de manera individual podràs anar molt ràpid, però si vas amb equip aniràs molt més lluny. I malauradament aquests valors, aquests principis manquen. Valors i principis que manquen en la pròpia societat, I bueno, tu has dit abans, la pandèmia, que a tots pensàvem que ens reforçaria molt, que érem molt solidaris, que érem molt allò, no?
Jo m'ho vaig arribar a creure els primers mesos, després vaig començar a ser escèptic, sí. I al final, per desgràcia, el temps t'acaba donant la raó.
Doncs s'ha demostrat que absolutament...
No canvia la gent,
no? No, jo crec que fins i tot ha empitjorat un pèl, en aquest sentit. Si ara és l'individualisme, l'egocentrisme pur i dur, i si tu pots arribar bé i si algú es quede, que es quedi pel camí.
Doncs hem conegut avui el costat personal de Maria Borrell. Jo sempre sóc partidari, jo tinc la sort de poder conèixer les polítiques i els polítics d'aquesta ciutat fora de les entrevistes i fora de les tertúlies, i conèixer el costat personal, i és molt interessant, de vegades potser tant o més que la vessant política. Maria, escolta, que ha estat un plaer que estiguis avui aquí amb nosaltres. Abans d'acabar, perquè a les properes entrevistes ja parlarem ja més de temes polítics, però ara que t'hem començat a conèixer, m'agradaria que ens diguessis tu mateixa quines virtuts o quines característiques tens que et fan idònia per dedicar-te a la política i aspirant a l'alcaldia a Lleida.
Buf, això jo crec que se li ha de preguntar sempre a les persones que t'envolten, no? Qui són, qui millor et poden definir. Autodefinir-se un mateix, doncs, bueno, jo no soc massa partidària de fer-ho, però sí que pot ser una qualitat, per dir-ho d'alguna manera. Jo soc molt curranta, soc molt, molt treballadora, però moltíssim. I a més, com que les coses me costen, i ho reconec, perquè sempre ho dic obertament, a mi me costen les coses el doble que una altra persona, però tenia aquesta voluntat, soc molt voluntariosa i soc molt curranta. Llavors, vinga, insistim i fins que surti. Jo crec que això és una bona qualitat, i més en política, si abandones a la primera de canvi, si llances la tovalla a la primera de canvi, no? Malament. Llavors, tu has de currar i has de lluitar i has d'insistir, i vinga, i som-hi, i en aquest sentit soc molt constant. És una de les, potser, no? Com a virtut que tinc, soc molt constant amb les coses.
Em sembla perfecta, aquesta. La veritat és que em sembla perfecta. Maria Borrell serà candidata per Ciutadans a les properes eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres i escolta, per mostrar-nos el teu costat humà, que sempre hi és, sempre hi és.
Gràcies a tu, Ricard, i gràcies a COPE. Gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sabe que ara sí, que ja ens posem rumb cap a les 2 de la tarda. Ja saps que ho fem els divendres amb l'Espai Groc, i que això vol dir que et parlarem de moltes propostes, d'aquestes de cultura, d'espectacles, d'arts escèniques, d'aquestes que agraden posar a l'agenda. Hi ha d'altres coses que hem de posar a l'agenda, reunions, tutories, o jo què sé, cites amb el metge. Doncs aquestes altres jo crec que donen més plaer. Escolta, que hem d'anar al cine, que hem d'anar al teatre, que hem d'anar al Caixa Fòrum, que fan una exposició a la biblioteca, que a l'auditori la Rosa ens ha dit que no ens hem de perdre un concert. Doncs aquestes són les que t'expliquem tots els divendres a l'Espai Groc. De fet, t'ho expliquen elles, que són les que ho saben. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Ara dèiem amb aquest fred, però el sol s'agraeix moltíssim.
Toquem fusta,
sí.
Que les boires ens estan respectant i molt,
Sí, sí, sí.
Però molt, molt. Com van les obres?
Les havíem de començar aquest dilluns. Totes les obres, de moment no les podem començar.
Bueno, ja veieu que aquí a la ràdio estem amb obres. Sí. Les havíem d'acabar al desembre i les hem començat al gener. Sí, només et dic que mira com anem.
Tot arriba.
Jo espero que no sigui aquests tempos, però de moment ahí estamos, que diuen.
Bueno.
Ho tenim tot a punt, però és un tema de papers.
Sobretot que no et prengui vida.
No.
Que les obres, les obres consumeixen vida.
Bueno, perquè per més que et diguin no importunarem, no farem, en aquest cas han fet uns circuits de manera que la resta de la biblioteca no quedi gens afectada perquè és a dalt a la segona planta i tots els circuits seran per les escales d'emergència, però és inevitable.
Sí, totalment.
L'enrenou que comporten.
Bueno, tots els serveis els teniu en marxa, biblioteca.
Tot ho tenim en marxa i el que deia l'altre dia, més molt contents perquè estem recuperant pràcticament dades de prepandèmia.
Sí.
I jo, per exemple, aquest dimecres a la tarda vaig baixar un momentet a fer un encàrrec a baix al claustre i és que vaig estar a punt de fer una foto per penjar-la a les xarxes.
Veus?
Perquè no hi havia un lloc lliure. veure. Hi havia un silenci i un ambient de treball i, bueno, una diversitat de persones, d'edats... Bueno, era una imatge, de veritat, després passa que havia d'anar a buscar el mòbil i tot i em va fer mandra, però era una imatge per fer una fotografia de dir, ostres, quin gust, no?, de veure que la gent en fan, utilitzen els espais i, bueno, que realment està ple una altra vegada.
Doncs res, cap a la biblioteca pública, que si no l'has visitat, doncs ja saps, ja tardes, que no tiran res per entrar. No. Ho pots fer fins i tot sense carnet de biblioteca. Per entrar no necessites res. Entrar, silenci i prou.
I silenci tampoc, o sigui, silenci...
Home, no ho diguis això,
No, perquè és així. Silenci el silenci, demanem a la segona planta. A la resta de plantes, home, demanem que no et posis a cridar o a parlar per telèfon o a crits, però, a veure, hi ha les plantes, hi ha la sala infantil i juvenil, hi ha la primera planta i tot, l'hemeroteca, tot, vull dir, que no té cap sentit demanar... Bueno, però... Vull dir que la gent... És important que no associen la biblioteca amb un lloc de silenci, amb un lloc de recolliment, amb un lloc una mica només que hi poden anar les persones amb un nivell... No, la biblioteca està oberta i aquest claustre que et dic precisament jo crec que funciona com una plaça. O sigui, és un lloc de trobades, un lloc on passen moltes coses.
És un lloc molt viu, sí que és veritat.
I no demanem silenci, entre altres coses... podem permetre'ns el luxe de demanar silenci perquè és un espai tan gran, amb un cubicatge tan gran de metres quadrats, que es menja el seroll. O sigui que...
És un espai de trànsit.
Totalment. I, bueno,
la definició de plaça m'ha agradat molt.
Molt, sí.
No, ho dic perquè té l'alçada, té la llum natural, està coberta, no hi plou, no hi fa vent...
I passen coses.
És ideal, eh?
I passen coses molt diferents. Des d'una exposició, una hora del conte, una visita escolar... Bueno, hi passa moltes coses.
Doncs ja veieu, que... Vaja... que hem d'anar a la biblioteca, perquè ha quedat claríssima. Roser Gord, des de l'Auditori Enric Granados, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
Com estàs?
Molt bé. Molt amb bé. Ganes ja de cap de setmana, també.
Estem al febrer, eh?
Sí.
Estem al febrer, ho dèiem la setmana passada, i ja estem al febrer. Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum a Lleida, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i molt contenta d'estar un divendres més amb vosaltres.
La Maribel, que ja ens va dir en el seu moment, també... que estaven recuperant xifres prepandèmia.
Sí, la veritat, molt contents, i també fa dos dies hem tancat el mes de gener i també doncs, amb molt bons resultats, amb molt bona assistència doncs, a totes les activitats que hem anat programant durant aquest mes de gener.
Els diferents personatges, que ja en porten uns quants, perquè ja en tenen uns quants de diferents pel·lícules. Dit això, activitats d'aquest cap de setmana, Maribel.
Mira, sense abandonar, doncs, Pixar, recordar que demà a 6:45 de la tarda tenim la visita adreçada doncs, al públic general, com cada dissabte, i que encara queden doncs, algunes poquetes localitats i que si hi ha algú doncs, que està doncs, interessat en assistir-hi, doncs, que s'afanyi doncs, a comprar doncs, les entrades. Uh-huh. Però sí que a mi m'agradaria doncs, destacar un espectacle familiar que tenim demà, que porta per títol Una ciutat d'ombres, que la setmana passada ja vam tenir doncs, l'oportunitat doncs, d'introduir-ho, i la veritat és que es tracta d'una activitat molt particular, amb un format molt diferent. És un espectacle, sí, és un taller, també, és una activitat molt, molt participativa, conduïda doncs, per un gran ballarí, que és Héctor Domènech, i que convida, doncs, a tot el públic a construir a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida una ciutat doncs, d'ombres, amb un seguit doncs, d'objectes de la vida quotidiana, no? Amb ampolles, amb plàstics... Val a dir doncs, que aquest espectacle o aquesta activitat, perquè, com us deia, té un format doncs, molt característic, l'hem dut a terme ahir dijous i avui divendres per al públic escolar.
Anava a dir, sí, sé que ho havies comentat, que a més del cap de setmana, entre setmana teníeu... visites escolars. Eh?
Sí, activitats escolars, aquest format escolar. Més de 400 nens han gaudit doncs, d'aquesta magnífica activitat i la veritat és que tots, no solament els nens, sinó també els professors acompanyats n'han sortit molt, molt, molt contents, no? I sobretot també doncs, els membres de la companyia, no? Al veure doncs, aquest resultat, no? Aquesta comunió entre el que ells estan fent damunt doncs, de l'escenari i la resposta doncs, del públic, en aquest cas doncs, dels més petits.
Doncs això serà demà dissabte, la segona de les sessions, a les 6 de la tarda, al caixafòrum.org www.cpg.lleida. Allí teniu possibilitat de comprar les entrades, que encara en teniu.
És un espectacle o activitat amb un format molt més reduït del normal, és a dir, no tenim obert tot l'auditori, sinó que concentrem doncs el públic a la platea. Precisament, doncs...
Per això ho vas definint tota l'estona com a activitat espectacle, no?
Sí. Precisament, doncs, per garantir aquesta participació de tothom. Uh-huh. De tothom.
És que realment, dic, ara que comentaves això de la participació, sí que estem, bueno, detectant a tota la gent que estem fent coses a nivell cultural, que cada vegada més hi ha més demanda de... Està molt bé, l'espectacle, però sempre que es pot, aquest tema de la participació.
Sí.
De que no estàs només com a un espectador passiu, sinó que tu pots dir-hi alguna cosa. I que, a més, abans, segons quines coses es feien, hi havia gent que deia, no, jo no vull saber res, no, jo no vull. I, en canvi, ara trobes gent molt motivada, moltíssim. I la gent...
S'acaba la vergonya, ja.
Sí, s'ha acabat literalment, us ho dic així. Ahir vaig assistir, doncs, a una de les sessions que vam oferir per escolars i... Realment,
si algú vol sortir,
tots, cor allí, sí, s'ha acabat la vergonya.
Està molt bé, molt bé. Maribel, escolta, de cara a la setmana vinent, dimarts seguim parlant de, bueno, a les conferències i debats que teniu, d'òpera.
Sí, de grans figures, doncs, de l'òpera, i dimarts, dia 7 de febrer, a les 7 de la tarda, parlarem de Roberto Alagna i Angela Gheorghiu. I ho farem, doncs, de la mà d'un gran comunicador, que és en Marcel Gorgori, que ens presentarà aquestes dues grans figures de l'òpera actual. Val a dir, doncs, que és un cicle de conferències que aquest dimarts durem a terme, doncs, la segona sessió. La primera sessió la vam dur a terme el dia 24 de gener i va abordar la figura de Montserrat Caballé amb un èxit total, doncs, de públic. El dimarts passat vam tenir una petita interrupció i llavors aquest dimarts, dia 7, Marcel Gorgori ens descobrirà, doncs, aquest tenor i aquesta soprano, que en realitat, doncs, són dos grans artistes de l'òpera actual.
Uh-huh. I després, el dimecres... Matinals de cine.
Continuem amb les matinals de cine, amb una pel·lícula que té un títol una mica llarg, però bastant peculiar. Es tracta del melodrama Preparativos para estar juntos en un període de tiempo desconocido. És una pel·lícula d'una jove hongaresa que jo us recomano moltíssim que vingueu, doncs, a visitar. És a Gaudí, millor dit, sí. A visitar, no, a Gaudí, no? En pantalla gran, no? És una pel·lícula, doncs, que va guanyar l'Espiga d'Or a la Seminci i ha tingut, doncs, diversos premis. L'actriu ha rebut, doncs, diversos premis. Aquesta directora hongaresa, doncs, proposa una reflexió sobre la desesperació per trobar, doncs, amor. Narra, doncs, la història d'una neurocirurgiana que està afincada a Nova York, que ho deixa tot i se'n va al Pont de la Llibertat de Bucarest a trobar un amor. Arriba, doncs, al pont i no troba, doncs, aquest amor. El busca, quan el troba...
Espera. Sí. Però havia quedat amb aquest amor o no?
Perquè, quedat. Es pensava que havia quedat.
Perquè dic, si no havia quedat, i escolta, tu vas allà a veure si el trobes...
No el troba.
Havia quedat, però no el troba.
No el troba. Es pensava, descobrirem en la pel·lícula, que es pensava, doncs, que havia...
Escolta, que si funciona així...
Sí, no?
Sí, sí.
Tots cap al pont, a veure.
A veure.
Té bona pinta, veus? Són aquestes pel·lícules que quan te les expliquen...
Sí.
Ah, caram, sí. Però sí, després, si la veus a una més entre les cartelleres, doncs segurament potser no li prestaries atenció. Sí, sí.
És un thriller romàntic i...
Ui, un thriller romàntic.
Un thriller romàntic, sí. Però jo m'atreveria a dir que és una de les grans recomanacions d'aquesta nova edició de Matinals de Cinema que estem duent a terme durant aquests 4 dimecres a 11:45 del matí a Caixa Fòrum Lleida.
Bueno.
I el més interessant de tot és que comptem doncs amb la figura de Marcelí Borrell, que presenta cadascuna d'aquestes projeccions i a l'acabar dinamitza doncs el col·loqui, que us asseguro que és un col·loqui doncs molt interessant, perquè aquí tampoc no hi ha vergonya i tothom doncs
tothom
diu la seva i tothom doncs intervé i manifesta què és el que li ha suposat doncs veure doncs aquesta pel·lícula en gran pantalla.
Molt bé. Dimecres, 11:15.
Dos quarts d'onze del matí.
Molt bé. I si vols avancem una coseta per dissabte vinent, no
una
per demà.
Una primícia de cara al dissabte dia 11.
Amb dos dates, eh? Sí? Amb dos dates, que ja està al caixaforum.org/Lleida.
Així és. Però el dissabte 11 de febrer a les 6 de la tarda tenim un espectacle familiar també, que porta per títol Barrocomàtic. És una estrena que fem aquí a Caixa Fòrum Lleida. Val a dir que les entrades estan bastant bé.
Per això ho dic, caixaforum.org/Lleida, o si la gent passa per Blondel poden entrar i comprar-les.
Poden entrar-les i comprar-les i al mateix temps doncs visitar l'exposició Pixar, no? Val a dir doncs que és una estrena d'aquest mes de febrer a Caixa Fòrum Lleida i que amb aquest espectacle doncs pretenem que els més petits de casa puguin conèixer doncs la música barroca a través d'una formació de quatre músics.
Bueno, Barrocomàtic, en parlarem la setmana vinent, però per aquesta tenim feina aquí al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè, Roser, algun... Clar, que ens és difícil, els d'aire estrets a l'auditori, i ens costaria. Seria un bombazo, eh?
Seria un bombazo total. Nosaltres estem oberts a tot tipus de música, mira, eh? Jo a vegades en l'apur anem escoltant coses i dic, això estaria molt bé, vaig fent a poc a poc allò. Però, bueno, evidentment, el nostre és música clàssica, però sí que és un auditori, com dic, altres concerts que han fet, com aquest que vam fer de Plankton, amb el Ballet Contemporani de Catalunya. És a dir, cal obrir per noves músiques, per noves maneres de fer, per nous espectacles participatius i per atraure nous públics, que és el que ens interessa, sobretot també públic que sigui cada vegada més jove, perquè és el futur públic que omplirà l'auditori d'aquí uns anys. Mm-hmm. Per tant, evidentment, hem d'anar fent campanya per obrir l'auditori tot tipus de música, Dire Straits i el que convingui.
Ja et dic que, mira, fa anys vaig tenir la sort de conèixer Mark Knopfler, conèixer-lo en el moment.
Amb una trobada
de fans, érem 12 o 15, i jo vaig anar com a...
Quin privilegi,
sí, no?
Jo vaig anar com a Cadena 100, ens van fer un miniconcert privat, dos cançons, allà en una sala, i després va passar a saludar-nos un per un, ens van fer una foto col·lectiva i tot, però després parlava i pensa que al cap dels anys segueixen una persona que valora molt el tema de l'acústica. Per això t'ho deia, dic, escolta, sí. Si li diem tema honoraris, no sé si seria un problema, però de que soni bé, no. Perquè això t'ho valore. Els grans artistes ho valoren i ho saben.
A més, altres grans artistes, com per exemple, en aquest cas, faig referència a l'Elisabet Leonskaya, la pianista que va venir ara al gener. Ella, evidentment, no havia tocat mai aquí a Lleida, a l'auditori, però sé que va acabar, a part de molt contenta i molt feliç, parlant molt bé de l'auditori, dient aquest auditori s'ha de conèixer més. Però, clar, l'acústica de la sala la va impressionar absolutament.
És que no sabem el que tenim. Mira que ho hem dit vegades, eh?
Sí, sí.
Roser, vinga, hem de venir a l'auditori aquest cap de setmana?
Sí. Demà, les famílies...
A la Roser això no se li pot preguntar. Que sortirem d'aquí cadascú amb una entrada.
Evidentment. Demà, a nivell família. Famílies, tietes, tiets, amics, amb nens, nens i nenes, infants a partir de 2 anys. Tenim el primer concert familiar del 2023 amb els cistells de la Caputxeta, de la companyia Sant Feina de Colors, que volen explicar-nos el calendari, és a dir, cada mes de l'any l'explicaran amb cançons, amb jocs tradicionals, amb joguines, i es basen en el llibre de Miquel Martí i Pol, nostre gran poeta, un llibre titulat El poemari per molts anys, i a partir d'aquest poemari ells l'agafen, l'utilitzen per fer tot aquest espectacle, totes aquestes cançons que sortiran, i, com dèiem un altre cop, és una manera d'apropar al públic més jovenet, a partir de 2 anys, imagina't, a que
acostumin a venir a l'auditori, a que se sentin en dins d'aquella sala com una sala seva, com una sala pròpia, com una sala habitual per poder venir a escoltar tot tipus de concerts. Primer ells amb les famílies, després amb les escoles i després sols, amb amics, amb companys, amb la parella, amb la família. Per tant, és una manera també de propiciar, de fer que escoltar la música en una sala sinfònica sigui una cosa absolutament habitual i no una cosa excepcional, estranya i que no sé si em sentiré bé. Educant els petits és la manera que els grans se senten sempre còmodes escoltant tot tipus de música. Això demà, a 7:15. Encara hi ha entrades, va molt bé la venda, però encara hi ha entrades. Per tant, també comentar-vos, tenim pack familiar per a aquest tipus de concerts familiars. Per tant, home, quatre entrades al 50%.
Teniu una oferta de 4x2.
Correcte. Per tant, és a dir, aprofiteu-la. Mm-hmm. És a dir, intentem facilitar al màxim, evidentment que tal com està la cosa sempre ho diem, nosaltres, amb l'Antoni, amb la Maribel, ho comentem.
Cadascú
s'ho sap, eh? Però sí que es facilita molt el fet de poder venir a l'auditori en aquest tipus de concerts.
I deixeu-me que afegeixi una altra cosa, i és que si tu ara te'n vas a la web, auditorienricgranados.cat, cliques al cistell de la caputxeta, a Sant Feina de Colors, a la icona de comprar, et surt el plànol de butaques.
Uh-huh.
No et faci por comprar-les a l'amfiteatre.
Absolutament.
Que ja hem dit que s'escolta igual de bé.
Sí.
Ho dic perquè
sí.
A vegades la gent diu, ui, la platea quasi bé està plena, ja no hi vaig. No et faci por, de veritat.
No, no, de totes
pel
bandes...
Pel so no et faci por, de vista és una altra història.
Sí, de totes bandes la podran escoltar bé, la podran veure bé, i també és el que et deia, en aquests concerts familiars estem més que habituats, i a més les famílies que hi van, com també tenen nens i nenes a la vora, de que els nens s'alcin, cantin, es moguin, vagin pels passadissos, ara vagin per les escales d'amfiteatre cap a la platea. No passa res. En aquest tipus de concerts està tot permès, com jo dic. Per tant, ja estan habituats a que això sigui així.
Molt bé. I això demà dissabte, a 7:15 de la tarda.
Exacte.
I diumenge arriba l'acte institucional de l'inici de l'any Josep Vallverdú.
Sí. Diumenge a les 12:00 PM tenim la sort també de poder acollir aquest acte, no?, de l'inici de l'any Vallverdú. És molt, serà molt protocolari, molt especial, molt bonic per Lleida, per totes les institucions. És un acte absolutament d'entrada lliure i obert a la sala 1. Per tant, hi sou tots convidats per poder començar a gaudir i a entendre, també, ja l'entenem molt aquí a Lleida, però també cal a nivell país entendre el que ha suposat la figura i el que suposa tenir amb un escriptor com Vallverdú aquí a les Terres de Lleida, uh-huh, evidentment.
I destacar que els anys normalment es fan el centenari, sí, del naixement, i clar, poques vegades podrem gaudir de la presència de l'autor.
Certament.
Sí, sí.
Certament.
Bueno, diuen que cada vegada hem de viure més anys, de totes maneres, però sí, sí.
I ell, a més, està tan lúcid, sí, és increïble. Vull dir, poder arribar així, evidentment, val moltíssim la pena. Està absolutament lúcid. És una persona, a part, molt tranquil·la, molt afable, però comença el seu discurs i no hi ha qui el pari, que perquè,
bé,
vull dir, és fantàstic.
Nosaltres, aquest any 2023, ens hem afegit a que no podia ser d'una altra manera a l'any Vallverdú, i si tot va bé, aquesta primavera tindrem també l'exposició de l'any Vallverdú aquí a la biblioteca, que serà una exposició que després rodarà a tot Catalunya, però el tret de sortida serà aquí a la Biblioteca de Lleida.
Que bé.
Molt bé.
Que estem molt contents.
Sí.
De,
no, la veritat és que serà un any interessant amb moltes activitats que a poc ens anem de... Bueno, ens les hem de fer nostres, sí, i anar a les que veiem que ens interessen.
I sobretot penso que una mica l'objectiu serà conèixer el Josep Vallverdú més enllà del Rovelló, més enllà, sí, de la literatura, sí, infantil i juvenil. O sigui, serà sobretot això, no?, de conèixer el Josep Vallverdú amb totes les seves altres facetes, la faceta de poeta, la faceta de traductor, la faceta d'escriptor del joc, d'escriptura del joc, vull dir que serà molt, sí, interessant.
Estic molt d'acord amb que diu la Maria Antònia, perquè moltes vegades ens quedem amb una faceta molt limitada d'en vell, i té moltíssimes més coses. Com a traducció, la seva tasca, i com a poeta, també és fantàstica, i cal conèixer-la. Sí, 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 tant.
Molt bé. Anem a avançar cosetes ja de la setmana vinent.
Sí.
Bueno, divendres, ja ho recordarem, llavors, però perquè feu agenda.
Sí, divendres, dia 10 de febrer, a les 8 de la tarda, tindrem el primer concert de música de cambra a l'auditori. Parlem també de la bona sonoritat, no?, de les nostres sales, de la sala 1, però la sala 2 també té una sonoritat excepcional, la sala 2. Llavors, hi haurà una formació de cambra, que és una formació resident que ens estimem molt, les Lleida Art Ensemble, que ens ofereixen una proposta molt original. Una proposta que és el nonet. Nonet, la formació de cambra oblidada. Tal com diu el títol, és una formació de cambra poc usual avui en dia, poc habitual, no s'escolta gaire a les sales de concert i ells ens la proposen. El Nonet està format per un quintet de vent i un quartet de corda. Per tant, nou instruments que, de fet, sonen com si tu estiguessis escoltant una sintonia, perquè tenen el mateix registre, la mateixa sonoritat, la mateixa musicalitat, però amb nou instruments. I aquí la cosa més original és que es prescindeix del director perquè el violí d'aquests nou instruments pren la faceta de concertino, és a dir, és qui dirigeix i unifica totes les parts. Per això és molt bonic escoltar-ho. A més, ells volen potenciar Lleida Art Ensemble, està estudiant i està treballant molt per donar a conèixer propostes originals. Això és el que farà a la sala 2 de l'Auditori el divendres dia 10 a les 8 del vespre. A més, també tindrem la característica que té aquest concert, és que el Ramon Andreu, que és compositor, pianista i professor de l'Escola de Música i Conservatori de Lleida, anirà explicant les composicions, el repertori que escoltarem. Per tant, tindrem la informació de primera mà abans d'escoltar, just a l'inici d'escoltar cada composició, i això és un plus per venir al concert, absolutament. És una formació formada, mai m'hi he dit, per gent jove, músics de la casa, músics molt ben formats i que també actuen i treballen amb altres formacions, que cal recolzar moltíssim, apostar per ells i venir a escoltar-los. A més, una proposta tan original val la pena un divendres per acabar la setmana, sala 2 de l'Auditori, i deixar-se emportar per aquest tipus de música.
La Roser no llegeix.
No, jo el dia que hagi de vendre alguna cosa la trucaré. O sigui, si un dia tinc una necessitat de vendre alguna cosa, li explicaré, li diré, Roser, m'ho pots vendre?
Cadascuna de vosaltres a la vostra manera, però a mi, jo us estimo perquè sé que ho viviu tant.
Gràcies.
Que quan ho expliqueu, és perquè, no me'n malenteneu, ho expliqueu i us ho creieu, perquè sou conscients del que esteu explicant, cadascuna al vostre lloc, no? Però és així, ara la Roser, com que és una descoberta nova, és la nova membre, per entendre'ns. Tu, Roser, quant temps fa que estàs amb nosaltres?
Doncs mira, vaig tornar a l'Auditori després de tants anys, fa un any i mig, sí, un any i mig.
La temporada passada, sí, meitat de temporada.
Correcte. Sí, correcte. Sí, 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 sí.
Veus?
I a més, molt contenta d'estar aquí participant amb vosaltres, a part de, clar, ja ens coneixíem d'abans, que és el bo també que tenim, i també de poder participar d'aquesta comunitat de cultura, que és el que ens agrada, deies, per tant, encantada.
I escolta, i això ja en parlarem la setmana vinent, sí, però la Júlia Carbonell, diumenge vinent, o sigui, no passat demà, sinó l'altra setmana,
el 12 de febrer, diumenge 12, a les 7 de la tarda, tindrem el primer concert de l'orquestra Júlia Carbonell, dirigida per l'Alfons Reverte, i en aquest cas ens oferirà una gran sinfonia britànica, la primera sinfonia d'Edward Elgar. Edward Elgar és un compositor britànic, nascut cap a l'any 1957, per tant, la segona meitat del segle XIX, i va morir l'any 1934-35. Per tant, agafaria el que és gairebé primera meitat del segle XX. És un gran compositor anglès, absolutament autodidacta, és una figura també que caldria veure i estudiar, ja us explicaré més coses la setmana vinent.
I tu has d'acabar d'estudiar.
Però per acabar de veure bé...
Consolidar
conceptes. Perquè per no...
És que la Roser la faia estudiar. Sí, la tinc tota la setmana estudiant per venir aquí a explicar-ho tot.
Oh, no et creguis, evidentment. Jo cada proposta que ens fan me la miro absolutament bé, perquè jo, el Ricard, no sabem mai per on sortirà i què preguntarà. Per tant, jo necessito estar preparada.
Us ho dic de broma, però és veritat, això. La gràcia és que us ho sabeu tot.
No, però és... Ells volen fer com una gran sinfonia, i no estem tan habituats moltes vegades, amb molts altres compositors estem molt habituats a sentir-los, ja sigui amb una sinfonia, amb un altre tipus d'obra, però l'Edward Elgar no hi ha molt acostum d'escoltar-lo, però també és una molt bona proposta que ens fan per començar la temporada de concerts 23, del 2023, de l'any 23, amb la Júlia Carbonell aquí a Lleida. Per tant, també és diumenge, dia 12, a les 7 de la tarda. Us esperem a tots per també poder recolzar aquesta orquestra, que també és formació de la casa i és la gran orquestra de les Terres de Lleida.
I tant. Gràcies, Roser.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
veure, l'Antònia, que clar, hem començat amb l'Antònia, parlàvem de la biblioteca i només parlàvem d'obres. Alguna cosa més trobarem a part d'obres a la biblioteca,
sí, sí,
no?
Sí, a la biblioteca. Avui és el darrer dia, que al migdia ja desmuntem l'exposició de Joan Fuster i ja a partir del dilluns es podrà veure la nova exposició de petit format, aquestes exposicions produïdes per l'Institut Català de les Lletres, que és sobre Català Roca, sobre aquest fotògraf català universal i que, bueno, durant el mes de febrer nosaltres, d'alguna manera, ens centrarem en el tema de la fotografia, aprofitant que tenim aquesta petita exposició a la biblioteca. Just el dimecres, dia 8 de febrer, el que parlàvem ara de no tant d'espectacles sinó de tallers més participatius, tenim un taller experiencial per a conèixer i familiaritzar-se amb el llenguatge fotogràfic a través de l'obra de Català Roca. És un taller en el qual hi ha una breu presentació de l'obra de Català Roca explicant les coses més significatives. Els participants, una vegada tenen aquesta introducció, es mouran per la biblioteca, faran les seues fotografies seguint les pautes que els dirà la tallerista i després faran la posta en comú de lo que ells han aconseguit fer a partir de les propostes que els hi ha fet la professora. És un, bueno, per totes les persones, no cal ser experts en fotografia, és ganes de conèixer, les fotografies es faran amb mòbil i l'experiment o, diguéssim, la pràctica es farà al mateix edifici de la biblioteca.
Fa molts anys t'hagués dit, bueno, a veure, sí, es faran amb mòbil, però a veure qui té mòbil. És que
sí,
avui en dia no cal ni preguntar-ho.
Ara tothom, sí,
a més
sí.
Que els mòbils ja, barats o cars, fan unes fotografies magnífiques, eh? Vull dir que tenim una eina a la butxaca, sí, que a vegades no la valorem prou. Eh?
Sí, sí. I després, bueno, continuem amb l'exposició d'Imatges contra l'oblit, l'exposició que retrata la memòria històrica de palestins i palestines a la diàspora de Catalunya, que a més és un tema, per desgràcia, molt d'actualitat aquests dies. I bé, és una visió d'una de les parts.
Molt bé. Doncs Antònia Capdevila, Maribel Tos i Roser Gor, com sempre, un plaer que esteu aquí amb nosaltres un divendres més. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.